A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Us trobeu a la sintonia de Ràdio Vilafranca escoltant aquest espai setmanal que us oferim, en el qual parlem de literatura infantil o juvenil. I més que parlar d'una forma genèrica de literatura infantil o juvenil, el que fem és parlar amb un autor del seu llibre. I avui, concretament, és possible que no parlem només d'un llibre, sinó que parlem d'una col·lecció, la dels Exploradors del Temps, que és una col·lecció que podem trobar publicada per Edicions del Pirata i que ha creat en Jordi Ortiz, acompanyat, això sí, d'un il·lustrador. Jordi, benvingut a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Hola, gràcies.
Aquest tipus de llibres, d'aquestes publicacions infantil, estaríem a cavall entre infantil i juvenil, segons com tu miris, eh? Però aquest tipus de col·leccions sempre tenen doble autoria, la de la idea i dels textos, que entenc que és teva, i després també la de les il·lustracions, eh?
Sí, és clar, i tots dos han d'anar molt ben combinats.
Uh-huh. Sí, sobretot si parlem d'una col·lecció, perquè a vegades dius, mira, un llibre el pot il·lustrar una persona que desconeix completament la personalitat de l'autor dels textos, però en el cas vostre, quan generes uns personatges i quan els crees amb aquesta idea de fer-ne diferents capítols, fer-ne una col·lecció, suposo que aquí sí que cal una mica més de contacte, no?
Sí, hi ha d'haver molta compenetració, perquè, clar, qui defineix els personatges primerament és l'autor, però qui els interpreta és l'il·lustrador. Llavors, aquí hi ha una col·laboració, doncs, fins als detalls més petits, els colors dels cabells, les alçades dels personatges, les expressions, i sobretot en aquesta col·lecció que tracta d'història, les formes de vestir de cada època, o fins i tot paisatges o objectes que poden o, poden, o no poden aparèixer per qüestions cronològiques.
Uh-huh. Les il·lustracions en aquest cas són del Javi Chaler,
sí.
I jo deia la idea i els textos, suposo que la idea de tirar endavant amb aquesta colla dels Exploradors del Temps va ser teva, Jordi.
Sí. Ja fa uns quants anys que la idea rondava, que parlàvem amb Edicions del Pirata per tirar endavant, i des de fa un parell d'anys que està sortint ja a les llibreries.
I avui parlem concretament del quart volum, si no recordo malament, sí. Que es diu Els Exploradors del Temps, l'Or dels Inques. I a més ho fem aquesta setmana, que em deies que sí que he quedat parat, perquè aquí sí que hi ha hagut agilitat per parlar d'editorial, que aquesta setmana surt a les llibreries.
Està arribant, ara mateix està arribant a les llibreries.
O sigui, estem parlant autènticament d'una novetat editorial, eh?
Sí, el llibre el tenim tu i jo i pràcticament ningú més.
Bé, doncs esperem que força gent el pugui arribar a tenir, perquè si no es perdran una història molt divertida, com imagino que són les altres, perquè és el quart volum, com dèiem, d'aquesta col·lecció, i jo he començat pel quart. M'imagino que no passa res, no?, que puc tirar enrere després, no?
No passa res, pots tirar enrere perfectament perquè estan fets perquè es puguin llegir independentment. Sí que és veritat que hi ha una història de fons que relliga els volums i que té una cronologia, és a dir, des del primer fins a l'últim van passant coses, però no és imprescindible. De fet, les curiositats que pugui tenir un lector al llegir aquest llibre les podrà aclarir amb els anteriors, però no és imprescindible que ens hagi llegit. Sí. No són completament tancats en si mateixos, però seguir les peripècies de com van començar la coneixença dels nois amb la resta dels personatges i com va evolucionant, doncs és un afegit més a banda de les aventures que hi ha en cada cultura.
Clar, i a més faciliteu la cosa als lectors, com ara jo, que s'hi posen amb el quart capítol per començar, perquè les primeres pàgines et situen els personatges, no? Et presenteu els personatges de la colla d'amics, que són els protagonistes, no? La Cristina, el Víctor, el Celoni i la Ibis amb la Cali, que aquesta la deixo a part, diguéssim. Però vaja, tots formen part de la colla. Que són quatre... Bueno, un noi una mica més gran, no? I després hi ha dos... la cosina, el Víctor i la Ibis, que és la més petitona. Però, bé, clar, jo deia, deixo la Cali a part, perquè la Cali, com la descriuries tu? Perquè és un animal una mica estrany,
És una mica estrany, clar. A primer cop d'ull sembla una gallina, però és una gallina una mica estranya perquè és una gallina que té dents al bec, té una cua molt llarga, té unes crestes que surten a l'espinada, i és que en realitat la Cali és un animal meitat dinosaure, meitat ocell, que es va colar per la màquina del temps i va arribar als nostres dies i ara és company dels exploradors.
Es diu ornitosaure, aquest animal?
És un, sí, científicament és un ornitosaure caligae. I aquí l'Ibis, que és qui se la va apropiar, doncs li va abreujar el nom a Cali.
Uh-huh. Aquesta és la colla protagonista d'amics, que tots són joves. Bé, sí. Joves menys la Cali, però en fi. I després hi ha, diguéssim, qui mou aquesta colla, es mou per dues bandes, no? Un que intenta collar-los i l'altre que intenta, bé, que els hi proposa aventures, no? El professor Sabatòtil, que amb el nom també és jugat amb el cognom del professor i és jugat, el professor Sabatòtil i el malèfic Durador, que clar, aquí només amb el nom també ja veiem qui és el bo i qui és el dolent, eh?
Sí, oi? Sí, però hi ha sorpreses amb això també, que ara mateix no podem desvetllar. Però sí, clar, el professor apareix també aquí en la presentació de cada capítol, que quan el veiem d'entrada, els lectors novells com tu, per exemple, i com tots els que s'apuntin a llegir l'Ordre dels Incas, que el professor va en cadira de rodes. Què passa? Que fins fa un temps el professor era qui feia els viatges en el temps, però arran d'alguna cosa que li va passar, que els lectors ja sabran, doncs ell no pot fer-los. Necessita encara fer 21 viatges a diferents cultures de tota la història i algú els ha de fer per ell. I aquest algú són els quatre amics de la colla dels exploradors del temps. Mm-hmm. I el malèfic, clar, el malèfic és qui intentarà per totes les vies que fracassin. També té un motiu que els lectors dels exploradors doncs, aniran descobrint amb la lectura dels llibres.
Clar, el moment en què hem començat la conversa, Jordi, potser algú s'ha espantat perquè has parlat de llibre d'història, eh? Uh-huh. I clar, quan algun jove o no tan jove a vegades li dius llibre d'història, pensa malament, ja anem malament, això serà avorrit com un ostre. Però al contrari, tot el contrari, no? Aquí no hi ha temps per avorrir-se amb aquests llibres, tenen aventures trepidants, eh?
Sí, no res, no s'explica la història com s'explica habitualment, perquè la història, això ho expliquem en el primer de tots, que quan van a Roma, les legions de Roma, que la història s'acostuma a explicar com una successió de batalles i de conquestes, i no té absolutament res a veure amb això. Els nostres protagonistes van a un moment molt puntual de la història de cada una de les civilitzacions, conviuen amb la gent d'allà, s'interrelacionen de diferents maneres, i aprofitem per explicar curiositats d'aquella cultura i com es relaciona cada cultura amb totes les altres que hi ha hagut al llarg del temps i de l'espai.
Tu deies el primer capítol, doncs, la primera història, les legions de Roma. Pel que veig, la segona va ser les expedicions dels vikings. Uh-huh. La tercera, les Olimpíades de Grècia.
Això mateix.
I ara, aquí a les mans, tenim l'Or dels Inques.
L'Or dels Inques.
Que fas, diguéssim, te'n vas cap a l'altre cantó de l'oceà, eh?
Anem a l'altre cantó del món, sí, anem saltant amb coses molt diverses, perquè Roma per nosaltres, a veure, aquesta és una col·lecció que té una pretensió d'abast mundial, o sigui, surt a tot el món, però clar, jo no deixo de ser europeu, i comencem a mirar les coses des del punt de vista europeu, per nosaltres la civilització romana és gairebé l'inici de tot, juntament amb els grecs, i llavors anem fent coses diverses. Tenim la gran civilització romana, però després saltem els vikings, que com a contrast és una civilització que no té un territori propi. Si com l'imperi l'associem a una gran expansió territorial, els vikings no. Els vikings són navegants i comerciants. Tornem a fer un salt enrere als grecs i fins i tot ens atrevim a parlar de filosofia. I ara doncs fem això. Fem un salt a l'altra banda de l'Atlàntic, però amb sorpresa, perquè l'Or dels Incas no parla només dels Incas, parla també d'una altra civilització.
Uh-huh. Tot plegat, però com dèiem, ho presentes en un format de colla i d'aventures. I per tant, quan hi ha format de colla, és molt important tenir clar la personalitat de cadascun dels personatges. I també que hi hagi una combinatòria. Per exemple, tenim el cosí gran, no? El Celoni, que és el forçut, és el fort, no?
Sí, el Celoni, de fet, és que ell no vol fer viatges en el temps. No li agrada el risc, no li agrada ficar-se en embolics, només fa els viatges en el temps, només accedeix a viatjar amb la colla per un motiu, i és perquè els seus amics, incloent la seva cosina, no es fiquen en embolics. I ell és el que va allà, doncs, això, és el forçut, el que té l'empenta, però sempre s'està queixant, sempre troba la part dolenta de tot, i així i tot és el que moltes vegades salva els seus amics.
La que està molt interessada en la història i en les civilitzacions és la Cristina, que és la cosina, eh?
Sí, la Cristina és qui els ha ficat en aquest embolic. Ella és la que els arrossega per... Ja en el primer capítol, quan coneix el professor, de fet, ella sabia que el professor existia, el professor estava amagat, molta gent el donava per mort, i té tant d'interès a trobar aquest professor de qui ella havia sentit de parlar, el professor Sabatòtil, que el mateix professor és qui va buscar-la. I és qui li proposa de fer els viatges en el temps, aquests 21 viatges que queden per fer, però clar, que una nena, una noia que ja va a l'institut, faci sol aquests viatges seria molt perillós, i és d'aquí d'on sorgeix la idea que els seus amics l'acompanyin, i així entre tots, entre la Cristina, que és la que té els coneixements, que devora llibres, que ho coneix tot sobre totes les cultures fins i tot abans d'anar-hi, el Víctor, que és un arrauxat, el Saloni, que és qui es protegirà, i l'Ibis, que és qui dona el toc, doncs, diguéssim, d'alegria, de desenfadament, doncs entre tots plegats aconsegueixen la combinació perfecta per poder sortir-se'n de totes les aventures.
Aquí, clar, hi hem de posar imaginació al poder, perquè hi ha una màquina del temps, cosa que de moment no s'ha demostrat que pugui existir, però existeix en aquestes històries dels exploradors del temps, lògicament. I, per tant, es traslladen no només als països, no només es traslladen a Roma o a Grècia, sinó que, a més, es traslladen en el temps que succeeixen aquestes històries. I, per tant, en aquesta, l'Hort dels Inques ens situa no només al Perú, sinó... en un moment concret de la història del Perú, no?
Sí. L'any 1000... Ja t'ho trobaré, mira. Anem concretament a l'any 1487. En un moment molt precís, perquè el professor ajusta la màquina del temps, perquè ell vol aconseguir un objecte de cada cultura. I l'objecte que van a buscar a la cultura dels Inques, creu que el millor lloc on el trobaran és en aquell punt precís de l'espai i del temps, que es trobaran amb les persones que els poden facilitar aquell objecte. Sempre hi ha una certa imprecisió, oi? Perquè la màquina del temps no és perfecta. Hi ha unes fluctuacions, i això a vegades genera alguns embolics, no apareixen exactament allò que estava previst, a vegades tampoc exactament en el moment que havien calculat, però bàsicament per allà és on han d'anar a buscar aquests objectes.
I una de les coses que crida, suposo, més l'atenció als nanos que llegeixen els llibres és el format que li heu donat, que combina aquestes il·lustracions, però no només il·lustracions, sinó que hi ha, fins i tot, tenim una mena de lupa que ens permet, en moments determinats, fer descobertes, no?
Sí, en cada episodi hi ha 12 moments en què el rellotge del temps ens para la història, i sobre alguna curiositat ens remet al final a 12 històries que ens explicaran 12 personatges històrics reals, cadascun d'una especialitat diferent. Es poden parlar de qualsevol cosa, de geografia, d'història, de zoologia, però bàsicament són curiositats de matemàtiques, de qualsevol cosa, i ens expliquen curiositats sobre vacunes, sobre com se sumaven els números romans, sobre... Sempre hi ha un resum de la història, un resum molt senzill de la història d'aquella civilització, fet d'aquesta manera alternativa que comentava abans, que no és a veure qui va conquerir què, quan es van guanyar batalles, qui va guanyar no sé què, perquè no es tracta d'això, sinó que ens explica més aviat les aportacions que aquella civilització ha fet a la història, les bibliocronohistòries, i ens les expliquen això, 12 personatges, 6 homes, 6 dones, que no són precisament de la cultura que visitem, sinó que tot això és transversal. Al llarg de tota la sèrie dels 21 llibres que tindrà, els personatges aquests han viscut en qualsevol lloc del món i en qualsevol època, però tothom té l'autoritat suficient com per poder parlar de la seva especialitat.
I en aquesta ocasió, en aquest quart volum, podríem dir, de la col·lecció de l'Hort dels Inques, doncs situem, com dèiem, el Machu Picchu, finalment, eh?
Sí. Fan el viatge al Machu Picchu, tot i que no és el que el professor Sabatòtil tenia previst. El professor Sabatòtil no volia que anessin allà, volia que anessin a Cusco, la capital, però diguem que els nanos, sobre la marxa, canvien els plans i acaben anant al Machu Picchu. Mira, doncs, precisament la primera bibliocronohistòria l'explica Hiram Bingham, que és el descobridor modern de les ruïnes de Machu Picchu i ens explica el que és. Aquesta sí que ens introdueix directament en aquesta cultura.
Exacte, i coneixem una mica la cultura dels inques d'aquella època. I clar, hi ha un tema que a tots ens sembla potser una mica més escabrós, no?, d'aquella cultura, que són els sacrificis que feien els déus, no?
Sí, i fixa't que com que no ens volem amagar de res i volem que els nanos coneguin tots els aspectes de la història, quan l'aventura s'acaba, hi ha un apartat en tots els llibres que es diu la contracrònica. I és una explicació que ens dona directament el Víctor de la Colla dels Exploradors, ens diu, escolteu, jo us vaig a parlar de les coses que no han fet bé les civilitzacions. I llavors, en aquesta, precisament, ens explica això dels sacrificis humans. Mm-hmm. Per què ho feien, què es feia, no ens explicaven com es matava la gent, sinó posant-nos en l'entorn que hi havia civilitzacions que pensaven doncs, que això dels sacrificis dels déus era una manera perquè les coses funcionessin bé. I en cada civilització ens busca els seus punts foscos i ens els explica. Els explica directament als seus amics lectors.
Mm-hmm. És una aposta també moderna, podríem dir, de presentar una publicació com aquestes, perquè jugueu també amb els codis QR, és a dir, a través dels codis QR es pot ampliar aquesta informació, no?
Sí, perquè hi ha informació extra, doncs, amb jocs, amb comprensió. Pot descarregar, per qui no tingui el primer volum, les sessions de Roma, que ve una mena de... no és un mapa, és un pòster en el que es poden anar afegint els objectes que es cullen en cada expedició, doncs qui no el tingui, a través d'un codi QR, accedeix a la web de l'editorial i des d'allà es pot descarregar el pòster. Pot descarregar el pòster i si supera un test, que és fàcil, per qualsevol que s'hagi llegit el llibre, si superen el test, doncs se'ls envia digitalment aquell objecte perquè el puguin retallar i afegir al pòster. Mm-hmm. És en aquest sentit sí que és interactiu.
Les legions de Roma, les expedicions dels vikings, les olimpíades de Grècia, l'or dels inques, que és el que surt aquesta setmana a les llibreries. Ja teniu al cap el cinquè capítol d'aquestes històries?
No solament el tenim al cap, sinó que en aquests moments s'està il·lustrant. Està acabat el text i estem en plena fase d'il·lustració perquè, si tot va bé, aquest mateix any pugui estar a les mans dels lectors.
I a on anirem a parar?
Anirem a Massiux. Un altre episodi d'aquests, similar al dels vikings, d'una cultura que no és del tipus d'imperi com coneixem habitualment, amb fronteres, amb expansió territorial, sinó que és una cultura que trobem al Nord-Amèrica, amb totes les vicissituds que van passar, però que el lector potser se sorprendrà perquè no són els Sioux els que estem acostumats de les pel·lícules, d'indis i vaquers, sinó que són uns Sioux molt més primerencs, del segle XVII. I potser se sorprendran amb alguna de les coses que hi veuran trets que reconeixeran de seguida, com els tipis on vivien, però potser la indumentària no serà la que tenen vista. En fi, hi haurà canvis sobre com creuen que vivien aquelles civilitzacions.
Ja saps, Jordi, que diuen molt sovint que els escriptors doncs, sempre deixeu alguna petjada de la vostra pròpia biografia en els personatges. Jo diria que ets una mica Cristina, en aquest cas.
Tu, sí.
Pel que dius, t'entusiasma la història i conèixer les històries, no?
Sí, i tant que sí que és veritat. I és curiós perquè això és una cosa que pregunten a les escoles, quan a les escoles, a les biblioteques, als clubs de lectura, sempre et pregunten amb què t'identifiques dels personatges. I ja surt això. I m'identifico una mica amb tots, amb els personatges principals, amb el professor Sabatòtil i fins i tot amb el Malèfic Durador, perquè en Malèfic Durador és el dolent de la sèrie, però no sempre ho ha sigut. És un misteri que deixem pels lectors. I sempre deixes, sí que és veritat que deixes una miqueta de cadascun, però en aquest sentit la Cristina, que és la que inicia a partir de la seva immensa, infinita curiositat per conèixer coses de la història, doncs sí que és veritat. Si n'hagués de triar un, seria aquest.
Doncs no ens queda més temps. En tot cas, nosaltres no tenim la màquina del temps per poder anar i tornar. El temps és el que és. I no ens en queda més per aquest espai de llegir per sentir per avui. Però, en tot cas, enhorabona, Jordi. Trasllada-li també al Javi Chaler la nostra felicitació per aquestes històries. Els exploradors del temps. En aquest cas, acaba de sortir aquesta setmana el quart capítol, L'Hort dels Inques. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.